Yes. La Generalitat subvencionarà amb 319.000 euros la reforma de la coberta del pavelló municipal i el canvi de gespa del segon camp de futbol. La partida surt del pla de xoc per la modernització dels equipaments esportius, una proposta d'inversió que puja als 120 milions d'euros a tot Catalunya. El pla educatiu d'entorn comptarà amb un complement pressupostari de 7.000 euros que portarà l'Ajuntament de l'Escala per tal d'oferir sessions de reforç en els centres escolars del municipi, així com l'obertura de les tardes de la biblioteca de l'Escolapi. La iniciativa, que s'aplica des de fa 2 anys a la localitat, també habilitarà un monitor extra a les classes de natació després que l'institut hagi detectat que alguns alumnes no saben nedar. La plaça de les Escoles acull una exposició sobre el cicle urbà de l'aigua. Busca donar informació sobre la procedència de l'aigua que consumim, els usos que en fem i com la podem estalviar. També s'ha editat un tríptic personalitzat per l'Escala. És una iniciativa d'ACBAR i de l'Ajuntament. I en el marc de la commemoració del 25N, la Biblioteca Víctor Català ha acollit la presentació del llibre Ningú t'estimarà com jo. L'autora, Àngels Roura Massaneda, assegura que la seva obra és una guia per detectar senyals de violència de gènere. El llibre és també un manual per poder identificar i mecanismes de control i coacció en relacions de parella. En esports, coneixem a 2 jugadores del primer equip de futbol que també fan atletisme. Estel Pons s'ha especialitzat en el llançament de pes, mentre que Berta Molins està vinculada a les proves de velocitat i combinades. I pel que fa al temps, arriba el temps d'hivern, avui encara amb un dia prou clar, però demà més núvols i entrada de tramuntana. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 19 de novembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que 1.000 paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Els imprescindibles.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on la dedicarem exclusivament a parlar de medi ambient i concretament de justícia ambiental en el marc de la COP30, aquesta cimera del clima que s'està celebrant a Belém aquests dies. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
Aquests dies, com hem fet referència, s'està celebrant la COP30, la cimera del clima a Belém, al Brasil, i avui, precisament, volem parlar d'això, de la utilitat d'aquestes cimeres, la justícia ambiental i el protagonisme de les comunitats locals. I ho fem amb el nostre fidel col·laborador de Medi Ambient, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda, Joan Ramon, com estàs?
Bona tarda, Marina. Bé, una mica congelat, aquesta onada...
Sí, sí. Ha vingut el fred de cop, però de cop.
Aquesta onada d'aire polar àrtic, que ens ve directament des del més enllà del nord d'Europa, doncs ens està deixant a tots una miqueta garratibats, glaçats, etc. Bé, és habitual a la tardor que tinguem alguns episodis de caloreta i alguns episodis, doncs, com aquest, no?, d'entrades càlides. Allò que en dèiem abans, la tardor de tota la vida, no?
No, que... fa fred. Aquests dies, avui sobretot, ahir i abans d'ahir no tant, però avui ja es nota.
Es nota i fins divendres i fins i tot dissabte tindrem mínimes en alguns punts sota zero, en molts punts fins i tot prop de la costa. Tindrem glaçades. Estic fent de meteoròleg, no és el paper que...
Canviat de secció, no? Sí.
Bé, avui tenim amb nosaltres
l'Antoni Ferran.
Antoni Ferran. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Avui el tema que ens porta el Toni és un tema molt interessant. És un tema del que se'n parla poc i caldria, doncs, fer-hi un parell de voltes... entendre millor què és el que vol dir aquesta justícia ambiental de la que parlaves, Marina, que dona títol al programa d'avui, no? Clar, quan parlem de justícia en general, tots tenim clar el concepte, no? Què és just, què és injust, i hi ha d'haver, doncs, unes lleis, formals o informals, però hi ha d'haver un cert marc legal o moral darrere d'aquestes injustícies quan succeeixen, quan esdevenen. I en matèria ambiental en tenim moltíssims exemples d'injustícies arreu del món. Si ens anem als països del tercer món, països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament, doncs aquestes injustícies són molt evidents, no? Qualsevol suburbi de la Índia, d'Indonèsia, de les Filipines, de molts països asiàtics i també de països africans, doncs ens trobem, no?, amb aquestes injustícies ambientals que sempre tenen un component afegit d'injustícia social. És a dir, quan hi ha una injustícia ambiental, sempre ens trobem que aquesta injustícia afecta directament a les poblacions locals, a les poblacions residents que viuen en aquestes zones on es protegeix. Estic pensant, per exemple, en tema d'abocadors massius, residus que s'aboquen directament a la llera dels rius, que ho omplen tot de porqueria, que no hi ha cap mena de depuració, de tractament, i per tant tot això va a parar als rius i a través dels rius finalment al mar, no? Aquest seria un exemple molt típic d'injustícia ambiental. Jo, aprofitant que avui parlarem també d'aquesta cimera que s'està fent, com deies, Marina, a Brasil.
En vam parlar amb una fa ja, abans de que comencés, ja fa unes setmanes, aquí a Arran de Mar, en vam parlar amb una jurista de la Universitat Rovira i Virgili, especialitzada en tot el tema de medi ambient i climàtica, que hem parlat en alguna ocasió. O sigui, que n'hem parlat ja en aquest programa d'aquesta cimera, en una ocasió, quan acabi tornarem a parlar, però és com una miqueta el dia de la marmota, aquestes cimeres. Clar. Cada any es repeteixen una mica els mateixos patrons. Per no parlar, enguany encara es fa el cor de l'Amazona, però fa, no sé si un any o dos, es va fer en un país, no me'n recordo.
Aràbia Saudí, si
Aràbia, no m'equivoco. Exacte, Aràbia Saudí, sí, sí.
Bé, doncs, aquesta és una de les qüestions que avui també tocarem. Sobre la importància, no?, de predicar amb l'exemple, que és una cosa que sovint no es fa, i més quan parlem d'aquestes trobades d'alt nivell, no?, dels dignataris o mandataris de països de tot el món que reuneixen en una localitat, en una ciutat, acostuma a ser una ciutat gran, una metròpoli. En aquest cas no ho és tan gran, sí que és una ciutat gran, però no és la capital de Brasil. Parlem de Belém, oi?
Sí, sí.
Bé, aquí el que ja fa uns dies que vaig publicar a Twitter és una paradoxa que molta gent ha vist clarament, no?, que s'està fent una autopista gegantina pel mig de l'Amazonia per poder arribar des de certs punts en aquesta ciutat, no?, per fer la distància més curta, no?, i s'està fent un traçat rectilini que trinxa completament una part ben preservada de la selva amazònica. Llavors tens la foto aèria on es veu tota la selva i al mig, doncs, aquesta cicatriu en forma d'autopista, autovia, de via de circulació. I que et preguntes, és necessari que per una cimera que precisament està parlant d'impactes ambientals, de com afectar menys el planeta, ens trobem, doncs, això, una construcció que està destruint una de les poques zones que encara queda ben preservada, no? És una paradoxa. I després, la que deies tu, Marina, d'altres anys, d'altres cimeres, doncs perquè tots els mandataris, tots els càrrecs polítics, els tècnics, fins i tot, han d'anar, doncs, amb avió, han d'anar fins i tot amb un avió particular, amb un jet privat, han d'anar a llocs que estan a desenes de milers de quilòmetres de distància. Per què no es pot fer això amb una videoconferència? Per què no es pot ser més respectuós en quant a missions, en quant a fer les coses, com dèiem, no? Predica mal exemple. Clar, aquest seria el leitmotiv del programa que avui el Toni, doncs, com sempre, ens desenvoluparà amb un guió ben estructurat. Jo he fet una visió molt general per introduir el tema, i ara, Toni, quan vulguis, doncs ens pots il·lustrar amb tota aquesta documentació que sempre portes.
Molt bé, com sempre faig, i si us fixeu una mica, diguéssim, amb el vídeo, que ho vegi en directe, quan està parlant el Joan Ramon i la Marina i altra gent, sempre vaig prenent notes, no?, de les coses que van dient, perquè se m'obren idees per, diguéssim, al voltant del tema que anirem parlant, no? La primera idea que cal tenir clara és que no estem parlant d'un tema que afecti exclusivament, no, diguéssim, a les tribus indígenes, no? A vegades, quan es dona la informació, no, i a mi em sap una mica de greu, no sé si el que està fent la informació intenta ridiculitzar una mica la història, no? Però ho focalitzen com si quatre indis arreplegats no es queixessin perquè no poden mantenir el seu estil de vida i els hi treuen al bosc, no? I aquesta no és la història. Aquesta no és, diguéssim, l'objecte del que posem sobre la taula, no? I per tant, a vegades sembla, dona la sensació, no? Jo suposo que no és intencionada, fem un positiu, no? Que el que està fent la notícia no vol fer aquest esbiaix, no? Perquè si això fos intencionat, seria greu, d'acord? Perquè aquest esbiaix no és adequat, no? Això és una cosa que ens afecta a tots, a totes les societats, tant les més riques, diguem-ne, com les més pobres, no? I això està molt relacionat amb una cosa que hem parlat abastament nosaltres, i continuarem parlant-ne perquè tampoc és un tema resolt, no?, de com es prenen les decisions en temes de medi ambient a diferents escales, no? Hi ha una cosa que és important, que és, jo considero imprescindible i necessari, que hi hagin espais de diàleg. Per tant, malgrat la COP, la 30 aquesta, no?, potser vista amb decepció, perquè costa molt avançar i costa molt posar-se d'acord, imagineu-vos un món sense espais de diàleg, no? Si no hi haguessin espais de diàleg, jo crec que el desastre seria monumental. I ho traslladarem un exemple, perquè veieu que anirem parlant també de temes de Catalunya, i posaré exemples propers, no? Però que reforcen aquesta idea de que els espais de diàlegs, les COPs i altres fòrums són imprescindibles perquè, com a mínim, les diferents parts se sentin, parlin, intercanvin, i, evidentment, com més gent sentem en una taula, no? Si nosaltres serem un trist dinar i som dos, jo crec que es posarem ràpidament d'acord. Si no poses d'acord amb tu mateix, tens una dificultat, diguem-ne, no? No saps si vols un brou de peix o un brou de carn i ets tu mateix la que has de prendre la decisió, aquí hi ha un problema.
Tires una moneda a l'aire i si és cara una cosa, però, si es creu l'altra.
Però fem aquesta broma, no?, per dir que, evidentment, si anem posant gent a la taula, no?, en sentit figurat, no?, és normal que hi hagin diferents enfocs, diferents punts de vista, no?, diferents necessitats, diferents estratègies, no?, diferents dificultats, i per tant això generi, pues, la necessitat de trobar el punt per anar avançant de manera conjunta, que moltes vegades no és senzilla. Però anem a posar exemples concrets propers a Catalunya, després ja tornarem, si en cas, a l'Amazònia o a altres llocs. Per la gent que segueix una mica les piulades que fem, i si no, aquí a la càmera tenim un monogràfic d'una revista que es diu Ecologia Política, d'acord? I aquesta revista Ecologia Política, que està molt bé, té una mirada internacional, molt més centrada en Llatinoamèrica, vale? I parla de justícia ambiental, un moviment social que renova l'ecologisme. D'acord? Monogràfic específic.
De quin any?
Molt recent. Aquesta és una revista... Jo fa molts anys que estic subscrit a aquesta revista, i aquesta... A veure, hauria de trobar... De quan és...
Bé, és igual, no. Era per tenir una aproximació, eh? Que no fos com ens portes a vegades de fa 30 anys.
No, aquesta és de...
És recent.
És recent, val? ja fa molts anys que s'ha dit aquesta revista i aquesta recent. Anem a les exemples que us volia posar, que són equivalents a les coses que parlarem al llarg d'aquesta hora, no? Hi ha un exemple en positiu, jo diria dos exemples en positiu. Un, recent, de fa molt poc, d'ahir o d'abans d'ahir. En aquest cas, una lluita ecològica, una lluita de l'ecologisme que es guanya, en aquest cas, se li guanya amb el Departament de Territori de la Generalitat pel tema d'una segona sortida de l'autopista. El Departament de Territori volia fer una segona sortida als municipis, a la C32, als municipis de Canet de Mar, Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta, i es va generar tot un moviment, no?, d'oposició a aquesta segona sortida, que no solament era contra la sortida, sinó sobre el model de transport associat a la mobilitat d'aquest entorn, diguem-ne, en sentit molt ampli, no?, de metropolità al voltant de Barcelona, no? Xarxa d'autobús, xarxa de trens, etc. Doncs bé, finalment es van presentar al·legacions, es van fer moltes coses, es va fer un moviment social molt fort, i aquí ja sabeu que hi ha una persona que viu a Canet, que el Joan Ramon coneix molt bé, que li han posat el seu nom sobre la taula moltes vegades com un activista amb majúscules, que és la Mercè Girona. La Mercè Girona vivia a Barcelona, a Sant Feliu, i s'ha anat a viure a Canet de Mar.
Clar, això de Canet no ho sabia, jo la recordava.
I ara està a Canet de Mar, i justament no és l'única, però és una de les persones que ha participat en això de manera molt activa, no? Però aquí, per què s'aconsegueix això? Perquè s'han generat uns espais de diàleg, uns espais de trobada, no? Hi ha hagut una coordinació de moviments, i Canet de Mar també és una cosa petita, menuda, d'acord? Des del punt de vista de població estem parlant, val? I també el municipi com a terme municipal és petit, val? Doncs bé, aquí tenim un exemple de la importància d'aquests moviments locals, no? Quan parlem de moviments locals, no? Jo us dic moltes vegades, obrim la ment, no estem parlant solament dels indis perduts, que també, perquè són de mateix importància per mi, que el que estem parlant ara, però ho dic per entendre que el concepte local també és un concepte universal, no?, que agafa i traspassa fronteres. I les comunitats locals fan un clam de què? Que volen ser escoltades. Què volen les comunitats locals? Ser escoltades. Portem un altre exemple. En aquest cas, en tema d'energies renovables i el darrer decret que ha tret el govern de la Generalitat, que ha convidat el Parlament de Catalunya, amb el tema de que volien incloure un concepte que era el de l'interès públic superior, d'acord? Què va passar quan es va intentar incloure aquest concepte amb l'interès públic superior? El qui no sàpiga de què va la cosa es pot imaginar que les paraules interès públic superior no és ben bé el que diré ara, però és, escolta, que l'interès públic superior passa per sobre teu, no? Fent un resum senzill, no? No és exactament això tampoc, però bé, fem un resum senzill d'aquesta expressió. Doncs bé, es va aconseguir, després de molta insistència, que aquest concepte desapareixés. I si un entra dintre del decret veurà que s'han generat molts, molts, molts espais de diàleg. Perquè són imprescindibles els espais de diàleg. Per tant, tot això ho poso com a exemple, no? Per dir que la COP, malgrat sigui una cosa que altres potser es desespera la seva lentitud de caminar, no?, és imprescindible que hi hagi aquests espais de diàleg, no? No sé, com ho veus?
Bé, de fet, això que comentaves ara, antigament sempre s'havia parlat de la declaració d'utilitat pública, és a dir, quan una infraestructura, sigui una carretera, sigui un gasoducte, sigui una línia elèctrica, sigui una depuradora, qualsevol infraestructura que s'entén normalment pública o que pot tenir un benefici per a tota la ciutadania, porta associada normalment a la seva tramitació aquesta declaració d'utilitat pública. Clar, això s'ha fet servir moltes vegades per evitar tramitacions interminables, tramitacions llarguíssimes. Per què? Perquè si un propietari es veu afectat, per exemple, posant pel cas per una autopista que passa pel mig de la seva finca, doncs aquest propietari, lògicament, al·legarà, si no li dona la raó, presentarà un recurs, si no li dona la raó, tornarà a presentar un recurs, anirà al final a un contenciós administratiu, si el contenciós administratiu el perd, anirà al Tribunal Superior de Justícia, etc. És una cadena que pot allargar-se moltíssim. Llavors, l'administració, el que sempre ha fet és jugar a favor seu, perquè guanyi la banca, per entendre'ns, i va establir, ja fa molt de temps, a la normativa, aquesta declaració d'utilitat pública, que el que pretén, doncs, és facilitar, agilitzar aquestes tramitacions i, per exemple, introduir l'expropiació forçosa, que és una cosa que, lamentablement, molts ciutadans i moltes ciutadanes han patit al llarg de les últimes dècades. I en aquesta expropiació forçosa no hi ha la possibilitat d'apel·lar, no hi ha la possibilitat d'evitar que una infraestructura s'acabi fent. S'expropia, i a més s'expropia amb un import, amb una quantitat que és la que estableix la pròpia administració, és a dir, que tampoc no té el propietari el dret de fer com una subhasta, com una rèplica, doncs dir, escolta, que això m'ha costat molts més diners dels que m'esteu oferint, és la terra dels meus avis, és la terra on tinc la meva masia, on tinc el meu patrimoni, i fent això m'esteu destruint com a ciutadà. Clar, aquesta és una de les moltes injustícies socials, injustícies ambientals, eh? I us deia abans que va sempre molt lligat, i això que comenta el Toni també té molta relació, quan parlem de comunitat local. Efectivament, una comunitat local no és una tribu. Una comunitat local pot ser un municipi, o pot ser una mancomunitat de municipis, o pot ser una província sencera. Fins i tot una petita vila, una pedania, també pot ser una comunitat local que es veu afectada per un projecte, no? Llavors, aquí el concepte d'injustícia és on pren més dramatisme, no? És quan veiem realment a persones, i això que deies, Toni, aquesta imatge folclòrica, no?, dels indígenes amb les plomes, amb les fletxes, no? Clar, en el fons, jo penso que el mitjà que ho fa així és perquè representa un símbol, és a dir, és un símbol d'empoderament, és un símbol d'identitat, que aquesta part és molt important. Quan tu tens un arrelament identitari al teu poble, a la teva vila, al teu paisatge...
Sí, deixa fer un matís amb això, un matís.
Acabo. Quan tens aquest arrelament, és quan realment sents que t'estan fent una injustícia perquè et prenen allò que et pertany o que tu creus que et pertany.
Sí, sí, jo estic absolutament d'acord que la persona que es vesteix d'aquesta manera ho fa fins i tot amb sentit de posar-se de gala, no?, per manifestar la seva, diguéssim, disconformitat. Però a mi em sap greu quan automàticament fent això hi ha imatges després d'altres companys seus amb una maca tombats, diguéssim, perquè la gent que no entén de què va això, el que s'està transmetent, insisteixo, potser no conscientment, no?, o potser sí, això hauríem de preguntar-li a la persona que està fent la publicació, el reportatge, no? Potser està dient, hosti, mira, per quatre replegats que estan tot el dia penjats allà amb una maca, diguéssim, sense fotre res, aquí tot aquest enrenou? Per tant, és tractat de manera pejorativa. Això és el que em refereixo, no? És com dir, escolta, no, l'interès públic superior és vital, i vosaltres està per sobre, diguéssim, si et posem una placa o un molí al costat de casa teva a dos pams, tu no cridis, perquè hi ha un bé superior que és l'energia de tots. I, bueno, doncs mira, tu, escolta, canvia de lloc i vés a dormir a un altre lloc, no? I es tracta sempre de manera pejorativa, no? En canvi, entendre bé això és el contrari, és a dir, generar espais de diàleg és absolutament necessari per fer avances, d'acord? I posaré un altre exemple, també relacionat amb els temes d'energia. Vaig anar a una taula rodona que m'han convidat a participar a Barcelona, no, ara, la setmana passada, i estava defensant tot això davant de les empreses, diguéssim, energètiques que vivien allà, a aquell espai, no? I elles posaven sobre la taula perquè s'havia, per exemple, caigut a l'interès públic superior. I dir, escolta, vosaltres no veieu que això és un error gravíssim? Que si en comptes de serenar els ànims els posem encara, els escalfem més, les dificultats en comptes de ser menors seran majors? Per tant, és entendre les qüestions al revés, no? És a dir, si tu vols que les coses avancin, ho has de fer amb l'acompanyament de la gent i de les comunitats locals. La pancarta estrella de la COP, quina és? Volem ser escoltats? Només fa falta mirar les fotografies que surten publicades. Què demanen les comunitats locals? Ser escoltades. Que s'aprenguin en consideració les coses que diuen. I és igual que sigui un indígena, no?, del Brasil, com que sigui algú que està en una masia, diguéssim, a Priorat. Tothom reclama el mateix, la comunitat local, ser escoltat i no ser menys tingut, no? I aquestes dues coses, per desgràcia, passen massa sovint a tot arreu.
Sí, sí. Sí, sí, de fet, aquest és el drama del que parlava. Quan parlem de comunitats locals, I jo crec que més o menys tothom té clar que, això que deies, Toni, de quin mitjà ho fa servir de forma pejorativa i quin no. Jo quan comparo, quan veig dues notícies, sé clarament quin mitjà està defensant la identitat cultural d'aquell poble indígena o d'aquella comunitat local, és igual. Vull dir, quan aquí fem una manifestació a nivell de Tarragona o a nivell de Canet de Mar, d'on sigui, ara em ve al cap aquella plataforma que es diu Salvem l'Olla del Rei, que crec que està a Castelldefels.
Sí, sí, sí.
Doncs aquest és un exemple de comunitat local, de moviment social, de moviment que reclama doncs, una justícia ambiental per un espai que encara queda sense protecció i que, a més, doncs, bueno, no s'està gestionant de la forma correcta. Trobaríem molts exemples d'aquests. Jo no sé, Toni, si has portat algun altre exemple...
Sí, he portat coses, i jo crec que a la primera idea, jo crec que l'hem deixat mitjanament clara, no? I jo crec que amb el que m'estan parlant fins ara, la gent ja entén, i espero que siguem pedagògics, que intentem ser-ho sempre, no?, la importància dels espais de diàleg. És a dir, és essencial que tothom entengui la necessitat d'això. I també m'he intentat explicar de manera planera que quan ens assentem en una taula 2, 3, 4, 50 persones, no?, les que siguin, no?, això podem canviar de persones, podem parlar d'ajuntaments, podem parlar d'algunes locals, podem parlar del que sigui, no?, és necessari perquè s'arribin a acords i si d'aquella taula surt un acord, serà un acord més sòlid i serà un acord que avançarà més fàcilment, no? I això podem traslladar-ho a qualsevol cosa del dia a dia. Segona idea que volia posar sobre la taula. Quan es parla d'aquests elements, és a dir, la justícia ambiental és... considera la natura, això ho llegeixo literal, el medi ambient i els seus serveis com a elements de bé comú, implicant drets, deures i obligacions per a tothom. Bé comú, és a dir, estem en una cosa que és de tothom. És un bé general, és un bé universal. I això ho podem traslladar a l'aire, ho podem traslladar a l'aigua, no? Aquests són dos casos molt clars. Ara ha aparegut una cosa, i enllaço amb l'aigua, també una mica sorprenent, no sé quina paraula fer servir, no sé si ho heu vist, us ha arribat aquí la notícia, a Martorell, l'Ajuntament de Martorell ha decidit que no es poden omplir garrafes.
Sí, sí, sí. De fet, jo vaig veure la notícia... pel TN, pel Notícies de 3CAT, que ja no és TV3, i realment el primer que vaig pensar va ser, vaja, aberració. Vull dir, vaig pensar, això atenta contra un munt de drets, ja no per les persones que viuen al carrer, sinó per les persones que viuen a casa i potser l'aigua de l'aixeta no els és tan bona com l'aigua de la font. Això és una aberració.
Sí, sí, doncs m'agrada que veus que està al dia la Marina d'aquestes coses. Però aquí el fet és aquest, és a dir, és un ajuntament que per primera vegada a Catalunya decideix que la policia... No sé si això ja està aprovat o no, Maria, no me'n recordo.
Però, jo diria que sí.
Però decideix que la policia municipal pugui multar a les persones que vagin amb una garrafa a omplir aigua a la font. Em sembla fins a 750 euros. No?
Bueno, jo crec que recordar, Marina, que aquí a Tarragona algun any s'han tallat... totes les fonts de la ciutat.
Sí, però això ho feien normalment per sequera.
Bueno.
Penseu una cosa, si entrem en sequera, i una cosa són les fonts ornamentals, però després hi ha una altra cosa que és més sèria que les fonts ornamentals, no?
No, jo parlo de les fonts, on va la ciutadania a beure o a donar aigua al gos o a la mascota.
Sí, sí, això s'ha fet també en contextos de sequera i diria que en contextos de festa major també.
Per això dic que no és només la sequera.
Però em refereixo que en context de sequera, no? Mm. També hi ha el tema del cop de calor. Vale? Per tant, hi ha un tema de salut pública,
també,
no?
També,
que és el tema de que una persona, si convé, pugui beure un glob d'aigua, no? Ja no simplement hi hagi més sequera o menys. Però estem parlant solament d'unes poques fonts que es poden regular, diguéssim, amb una aixeta, perquè no és, però que la persona al final pugui omplir una ampolleta o pugui fotre un glob d'aigua tranquil·lament. Martorell encara no em dic que el glob d'aigua estigui prohibit, eh? Però de moment, si unís això amb aquesta ampolleta de que porto, igual em claven 750 euros, seria el litre d'aigua, això no és un litre, això és mig litre, el mig litre d'aigua més car del món, diguem-ne, no? I no de manantial, sinó de xarxa. No, però fixeu-vos una cosa, per què posem aquests exemples? Aquests exemples els posem per demostrar que s'estan portant les coses a l'absurd. no? I per tant, en comptes de generar aquestes sortides de to, insistim amb la idea del bé comú. Amb el tema de l'aigua és una obvietat, no? I amb el tema de l'aire també, no? Llavors, clar, aquestes coses, Joan Ramon, ens enllacen amb altres coses que vam parlar no fa gaires, jo diria que el programa anterior o l'altre, que és el pagament per serveis ambientals. És a dir, i tornem a l'Amazones, no? Ara tornem cap allà. A Catalunya, curiosament, no tenim un dèficit de boscos, eh? Però a l'Amazones, sí, hi ha un dèficit de boscos. És desgalopant la desforestació que s'està provocant a l'Amazones, no? Concretament, a les notícies que han aparegut al voltant de la COP, un exemple dels que es posa és aquesta famosa tribu, no?, que ha perdut, si no recordo malament, no sé, no em volia dir que ho arma de dada, més de 250.000 hectàrees de bosc, del seu hàbitat, no? Per allà sí que hi ha un problema evident de desforestació. No solament de desforestació, perquè les imatges també posaven, la notícia també posava manifest tota la contaminació per hidrocarburs, no? Pèssima, i estava tot contaminat. Estava contaminat el sol i tot contaminat l'aigua, no? Per una falta de manteniment, bueno, per un desastre d'aquells de la dimensió desconeguda. Doncs bé, aquestes situacions són les que fan i les que s'han de corregir, perquè estem parlant de bé comú. És a dir, és igual que sigui una tribu de l'Amazones o una població local catalana o qui sigui, és igual. Diguéssim, hi ha unes coses que són universals, no? Que són de tothom i que tothom n'ha de poder fer servir i tenir accés. I una d'elles és l'aigua i l'altra és el tema, insisteixo, de l'aire. No són les úniques coses, eh? Però aquestes són molt òbvies, no? És a dir, l'aire que respirem, imagina que per respirar aire algun dia ens diguin, no, pues mira, seran 300 euros,
tot
no?
Tot arribarà, eh? Jo no descarto.
Bueno, jo recordo els presents que l'aigua de pluja no és un bé públic. És a dir, té la condició de... A veure, sí que és un bé públic, però tu no em pots fer un ús privatiu sense tenir una autorització. Per exemple, l'aigua que cau a la teulada d'un edifici, d'una casa unifamiliar, no pertany als propietaris d'aquell edifici o als propietaris d'aquella casa. Pertany al govern. Per tant, tu si agafes l'aigua d'escorrentia de la teva teulada, estàs cometent un il·lícit, perquè aquella aigua no et pertany. Què ha de fer aquella aigua? Doncs ha d'anar, en teoria, a l'aqüífer, però on acaba normalment és a la claveguera. Per tant, se'n fa una mala gestió. Però si tu, en canvi, la vols aprofitar dient, no, és que aquesta aigua que ha d'anar a la claveguera, jo la puc reutilitzar, em puc fer un ús sostenible, no m'agrada aquesta paraula, però bueno, en aquest cas sí que l'admetem, un ús sostenible d'aquesta aigua de pluja, que en comptes d'anar a la claveguera, doncs jo la faré servir per regar les plantes, per rentar el cotxe, no sé, per mil coses. Clar, això no es permet. I en canvi te trobes que els grans concessionaris poden malbaratar quantitats ingents d'aigua, no només d'aigua de pluja o d'aigua d'escorrentia, sinó d'aigua de manantial, l'aigua que s'explota comercialment per les plantes embotelladores, no direm noms, però està al cap de tots quines són, i al Montseny n'hi ha un grapat.
Un grapat.
Doncs justament estan dient l'aigua del lloc on és més pura i on fa un millor servei ambiental, que és a la capçalera. Per tant, si ja directament traiem aquesta aigua de la capçalera, estem condemnant tota la resta de llera
fluvial. Un apunt amb això, i tu ja ho saps. Pensa que això es basa en llei de mines. Vale? Tot això penja de la llei de mines, la qual cosa s'hauria de treure això de la llei de mines, no? I passar-ho directament a gestió dintre el cicle de l'aigua, com es fan altres coses.
Bueno, de fet, a veure, hi ha una part de normativa, que és la llei d'aigües, que també defineix quins són els usos, quines són les concessions, etc. És a dir, no només... Sí que potser el recurs com a aigua mineral, no?, que aquesta seria la categoria, entraria dins aquest concepte de la llei
sí,
de mines.
Sí, és com si fos un carbó o fos un altre element que has de treure de la terra i penja d'una autorització de llei de mines.
Correcte. En el cas de rius, aqüífers, doncs llavors ja entraríem en el que és la llei d'aigües, el que seria competència a nivell de conques internes, competència de l'Agència Catalana de l'Aigua. Vull enllaçar amb aquests espais de diàleg que comentaves, Toni. Precisament, l'ACA ha estat un dels organismes que des de fa molts anys ha creat espais de diàleg, el que ells anomenen espais de participació. De fet, també vull recordar que Catalunya, el govern de Catalunya, hi havia un departament, no sé si encara es diu així, crec que no, que es deia Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.
Fa uns quants anys, això.
Aquesta última part, la de participació, que formés part d'un departament, d'un govern...
Això era quan el Saura era conseller.
Era molt important aquesta part. A nivell del que estem comentant, no? A nivell de crear aquests espais de diàlegs, de donar la possibilitat a la ciutadania de participar de forma activa i de forma eficient, que són dues coses diferents. Tu pots participar de forma activa, pots portar 200 persones a un espai de diàleg, un espai de participació, però la tutela administrativa que hi ha al darrere impedeix que aquestes decisions de les que parlaves, Toni, siguin eficients. Perquè, ui, és que això no depèn del nostre departament, això depèn de no sé qui. Ui, és que això no ho podem implementar perquè no tenim diners. Ui, és que això tampoc es pot fer perquè va en contra dels principis de no sé quantos. Llavors, clar, al final, aquests espais de participació han acabat sent uns espais de validació política. És a dir, tenim una directiva que ens obliga a crear aquests espais de diàleg, però a la llarga acaben sent paper mullat, no? I aquesta és una altra injustícia, ja no ambiental, sinó una injustícia social que va lligada amb la temàtica ambiental, no? Perquè acaben en paper mullat tots aquests espais que han estat capaços d'ajuntar, fixa el que et diré, Toni, ajuntar pagesos, ecologistes, administració local i crear una sinergia que al final no ha acabat reixint perquè al darrere hi ha una altra administració més poderosa que dona doncs una sèrie d'excuses o pretextes per no acabar fent el que tocaria fer.
Bé, aquí ja hi entrarem també, perquè això està molt relacionat també amb economia, el que estem parlant, no? I amb el fet dels el que podíem anomenar els oligopolis, no? Aquí potser no és tant monopoli, però sí oligopoli. Oligopoli bàsicament és molt poques empreses, no, dintre d'un sector. I aquí a casa nostra, amb el tema energètic encara estem aquí, amb el tema d'aigua també encara estem aquí, no? Sí que hi ha operadors petits, és a dir, fins i tot la cooperativa Som Energia, que és de les més grans que hi ha a Europa, si no recordo malament, no voldria tampoc equivocar-me la dada, perquè estic parlant així de dades de memòria, jo crec que són 90.000 els socis, i és la cooperativa energètica més gran d'Europa. Però, clar, 90.000 persones. Catalunya mateix som 8 milions de persones. Ho dic per contextualitzar, no?, una mica la cosa, no? Per tant, sí que hi ha coses que van, no?, el tema del cooperativisme social, que l'hem parlat altres vegades, vam posar ja l'any passat, si no recordo malament, el tema de Olesa de Montserrat, la cooperativa minera, no?, amb el tema de l'aigua. Però, és clar, tots aquests bons exemples, des d'un punt de vista de magnitud macroeconòmic, són quasi invisibles, no? Perquè el gran pastís de l'aigua no és la comunitat minera d'Olesa. El gran pastís de l'aigua a casa nostra és Agbar i companyia, no? I que va canviant de noms. I més passa amb el tema de l'energia. Us posem alguns exemples americans que n'he portat molts, perquè veieu la magnitud de la tragèdia. 2014, a Michigan, no?, va haver-hi tot un moviment ciutadà perquè notaven que hi havia l'aigua de boca, no?, tenia un gust que no acaba de ser... Doncs bé, van analitzar i van trobar nivells de plom de 13.200 ppbs, de 5 ppbs, de 5.000. Vull dir, uns nivells de plom absolutament desaforats. Això va generar un moviment que va aconseguir un acord i el 2014 estem parlant amb una inversió per fer l'aigua neta de 641 milions de dòlars. 2017, un oleoducte amb aquests, amb la pova tribu Sioux, en aquest cas de la reserva de Dakota del Nord, no? Què els hi va passar amb aquests pobres? Pues que els hi van fer passar la tuberia de l'oleoducte, pel dipòsit que per sota del dipòsit que proporcionava aigua potable a la tribu. Vull dir, que plou sobre mullat, és a dir, a sobre, ja sabeu que la història de les reserves índies americanes és una trista història també, ¿vale? Trista història en el sentit de que els hi cauen coses, no? I fins i tot, si tampoc estic mal informat, el govern americà, molts governs americà, amb el tracte amb les tribus sius corresponents, el que han anat fent són subhastes a la baixa, és a dir, no una subhasta a l'alça perquè es queda una cosa, no. Dir, mira, escolta, m'invento, comencem en 100 milions de dòlars, i qui dona menys, no? Per tenir, no una meravella, sinó per tenir un abocador, per tenir no sé què, no? I per tant, fixa't que això encara a sobre és més pervers, és a dir, tu i jo fem una subhasta, però a veure qui s'ho queda més baix, no? A la cosa, i no a l'alça. Vull dir que les estratègies que es fan seguir per les pobres comunitats locals, indígenes, són també, podríem dir la paraula, i la diré, molt miserables. D'acord?
De fet, aquí a Catalunya tenim la reserva local indígena del sud de Catalunya.
Vindria ser, no ho hagués definit millor.
Vindria a ser des del Foix cap al sud, no? És a dir, el Foix faria una mica de límit. Per sobre del Foix, doncs ja entrem a terreny una mica més maco, Sitges...
Estem parlant camps de Tarragona, terres de l'Ebre.
Clar, el Garraf...
Els de Lleida els deixem fora?
El Garraf és un altre tema.
No, jo sempre els sumo, els de Lleida. Són igual que nosaltres, pobres meus.
Sí, bueno, també déu-n'hi-do. També déu-n'hi-do a Lleida el que els hi plou. I no en el sentit literal, sinó en el sentit figurat, no? Clar, aquí es veu molt clar, no? El que estem comentant avui, d'aquesta injustícia ambiental que s'acaba traduint en una injustícia social. Per què? Perquè totes aquelles infraestructures de residus, per exemple, abocadors, que no es volen a la Catalunya rica, diguem-ho així, la Catalunya del Nord, doncs s'acaben enviant a la Catalunya del Sud. I això és una cosa que el territori del Sud ha reclamat durant dècades, de que no s'ha de fer així, i aquí sí que trenco una mica la llança en favor dels autòctons, jo ho considero del sud. I és que per molts espais de diàlegs que s'hagin creat, Toni, cap ni un ha servit absolutament per res. És a dir, només hi ha algun precedent històric, com el cas de la empresa Enron, quan es volia posar a Mora, que va sortir tota la població, no només de Mora, de molts municipis de les Terres de l'Ebre, a defensar que aquella empresa no havia d'anar a les Terres de l'Ebre, i es va guanyar aquella batalla. La plataforma en defensa de l'Ebre també ha guanyat alguna batalla interessant en aquest sentit.
Alguna no, moltes. De dir, moltes, jo crec, per golejada.
Ja estem sent prou solidaris. Tenim aquí un territori que protegir, tenim una reserva natural, tenim el de fet, és reserva de la biosfera, si no m'equivoco, una bona part de les Terres de l'Ebre. No parlem de tribus allò amb plomes, com pugui quedar més folclòric, sinó que parlem de persones que han nascut, han viscut i que durant generacions han tingut un estil de vida que volen mantenir. I jo crec que aquest és el punt important, no? És poder mantenir el que deia abans, aquesta identitat, aquest arrelament al que tu sents com el teu territori, no? I clar, el concepte territori, doncs, en el meu cas, és bastant ampli. Vull dir, a mi m'interessa tant conservar la Serra de l'Albera, per posar un exemple a Girona, com conservar les serres de Pàndols i Cavalls, per posar un exemple a l'altra punta de Catalunya, no? M'interessen tots dos espais, perquè tots dos tenen prou valors de conservació, prou valors a nivell ambiental per estar protegits amb una figura, com a mínim, reconeguda, que és aquesta de parc natural. No faré més intervencions. Jo et deixo ja a partir d'aquí.
No obres cap meló avui.
No.
Avui jo crec que el meló està ja servit.
Vull dir,
el meló ja ve tallat i servit en porcions.
Fantàstic.
Per gentilesa del Toni, que de fet és un tema molt interessant. I com deia al principi, cal parlar-ne, i cal parlar-ne més i millor.
Molt bé, gràcies, Joan Ramon. Mentre estàs aquí encara i no te'n vas, diguéssim, per l'urgència del bus, d'acord? També posem alguna coseta en positiu que passa de tant en tant també pel sud, vale?
No, i tant, en passen. Poques, però en comparació...
No, però perquè és veritat, diguéssim, això és una cosa que hem parlat moltes vegades, el tema d'insolidaritat entre territoris, no? Com si hi haguessin territoris de primera i territoris de segona. I això també és un missatge a vegades que es traslladem entre el camp i ciutat, no? I tots aquests greuges i que es van acumulant històrics. Però en el cas de les Terres de l'Ebre, i perquè bàsicament això és Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, ja, amb el tema de les nuclears sí que es va prendre la iniciativa de crear un fons de transició nuclear, no? És a dir, jo crec que per primera vegada, no recordo cap altre precedent, perquè quan es va fer el tancament de la conca minera del Berguedà, no hi va haver-hi cap fons de transició.
En permets de punt, m'acaba de venir al cap un vídeo que m'han passat avui, no sé si el trobareu a YouTube. És un vídeo que ha creat l'associació nuclear Escó Vandellós i que es titula La fàbrica de núvols. I surt una nena petita dient que de gran vol treballar al nuclear perquè és el lloc on fabriquen núvols a través de...
Bolets radioactius. Però, però aprofito molt bé aquest exemple que poses, aquesta cosa, perquè jo he sentit a dir als municipis nuclears que volen continuar, no, amb aquesta història. Però en aquest cas, jo crec que, insisteixo, no voldria equivocar-me i voldria comparar el que va passar amb el tancament de la colònia de l'activitat de carbó al Berguedà, no? Que també l'han posat sobre la taula algunes vegades, es va fer d'una manera traumàtica i sense prevenció. Després sí que es va anar fent, no?, atenent a la gent que es va quedant sense feina. Penseu que el Berguedà, en aquell moment, quan estava en explotació minera, no?, hi havia moltíssima gent treballant, però moltíssima vol dir moltíssima. Més gent treballant quasi que ciutadans del Berguedà, d'acord? I allà no va haver-hi cap transició ni va res. Avui hi ha carbó i demà us n'aneu tots.
Això va passar també amb el tèxtil, eh?
Sobretot efectivament. I en canvi, ho dic per posar en positiu, no? Aquí sí que hi ha des de fa temps un exercici, que és un impost que es va aconseguir posar amb les nuclears, que dota de diners per fer la transició. És a dir, prepara el territori, l'objectiu és preparar el territori pel tancament, no? I fer la reconversió. Per tant, sí que hi ha una estratègia de reconversió. Evidentment, la gent directament participa del treball nuclear, a ningú li agrada que li tanquin el seu lloc de treball, això és obvi, però no es pot dir que no hi hagi un esforç col·lectiu, en aquest cas, de gestionar aquest canvi d'activitat econòmica a través d'aquest impost de transició nuclear que ja fa uns anys que es va posar en marxa. I, a més, una cosa important, aquest impost és específic de Catalunya. Si en altres territoris que tenen nuclears no tenen aquesta història. Jo com van explicar això per... també ho van explicar, diria, pel 3CAT, perquè expliquen moltes coses últimament, no van explicar, i em vaig emprenyar bastant, diguem-ne, no van explicar l'existència a la notícia del Fons de Transició Nuclear Català, que quan és una cosa pionera, és una cosa, diguéssim, novedosa, i és una cosa que ajuda al territori a fer la transició cap a un altre model econòmic que no depengui de l'energia nuclear. Bé, adéu, Joan Ramon.
Adéu, moltes gràcies, una setmana més, Joan Ramon, que vagi molt bé. Avui ha vingut amb un parasol d'aquests, avui, en Joan Ramon, sí. I pensava que els deixava aquí.
Ha vingut, no, primer al principi, de quan encara no entrem, ara ho direm, no estàvem pensant si avui menjaríem un ou ferrat. El que passa que hi ha un problema, que com és de nit, no?
Ja no... Això, el canvi d'hora és el proper tema que hem de portar. Jo estic molt enfadada amb això.
Ens han quedat a les fosques a fora, sí. I és negre, no?
Sí.
I ja ens han deixat sense l'opció de poder fer l'ou ferrat avui.
Exacte.
Bé, seguim on estàvem, no? Per tant, diguéssim, fixeu-vos que el que intentem fer al llarg dels diferents programes que anem fent, no?, és com generar un fil conductor de temes, no?, que evidentment són temes relacionats un amb l'altre, i posar sobre la taula la importància, no?, dels temes de diàleg, de participació, els temes de tenir en compte les opinions de les comunitats locals, perquè els temes ambientals, com altres temes, nosaltres estem parlant de temes ambientals, l'única manera de que avancin força i avancin amb decisió és que hi hagin amplis acords, no? Evidentment, trobar un ampli acord és complexa, no és fàcil, però mai una imposició farà que les coses vagin més de pressa. Al contrari, quan hi ha masses imposicions, acaba la cosa descarrilant i, a més, moltes vegades s'acaba aturant, no? I, per tant, si volem fer els canvis que s'han de fer, que són necessaris, necessitem sentir i posar en valor aquest clam universal de les comunitats locals, no? I hem intentat posar exemples diversos d'arreu de Catalunya de coses que passen per posar-ho també en context, insisteixo, perquè la nostra intenció avui no era posar el focus, diguéssim, a l'Amazones. No per no tenir en compte l'Amazones, sinó per entendre, fer entendre a la nostra audiència que aquelles coses que passen a l'Amazones, amb una altra forma i amb una altra cara i amb una altra intensitat, també les trobem a casa nostra, no?
Mm-hmm. Llavors, en serveix o no en serveix la COP30?
Jo crec que sí. És a dir, jo insisteixo en un tema essencial. Aquests espais de diàleg són extremadament lents, no? Hi ha tot el poder econòmic a darrere que intenta posar tots els pals a les rodes. I el que s'ha d'entendre també és que els canvis de model, no?, de maneres de fer, són complexes i una cosa important. Si nosaltres fem una mirada enrere, fixeu-vos que jo habitualment faig una cosa que és mirar 10, 15, 20, 30 anys enrere, no? I moltes vegades es donen compte que els plantejaments d'avui, 10, 15, 20, 30 anys enrere, són els mateixos. Però, si mirem una mica com va avançant, diguéssim, el tema del medi ambient en general, fins ara, perquè ara estem en una època també molt crítica pel medi ambient, perquè ara sembla ser que hi ha unes ganes de destruir alguns acords, no?, que s'havien assolit d'ampli consens. A casa nostra, diguéssim, un dels partits insígnies, que no és l'únic, que intenta, diguéssim, posar en crisi tots els acords ambientals, és Vox. Però, i en general, diguéssim, la ultradreta, no?, o l'extrema dreta europea, i també l'extrema dreta internacional, intenta posar en crisi, no?, tots aquests acords que s'havien assolit al llarg de molts anys, no? Però que no són els únics, perquè també altres partits que no són tan, diguéssim, d'extrema dreta, també participen d'aquesta mateixa idea. Posar en risc això, posar en risc aquests amplis acords que ha costat molts anys arribar-hi, és posar en risc, diguéssim, el bé comú, aquella cosa que és de tothom, i que tinguem aigua o que tinguem bona salut o bon aire, això no és un tema de dretes o d'esquerres, és un tema que afecta tothom, des de la persona, diguéssim, que està en una situació més precària fins a la persona més benestant. Per tant, no està associat amb un tema, o no s'ha d'associar amb un tema de riquesa, no? El fet de tenir accés a l'aigua, el fet de tenir accés als recursos ambientals, etc., l'aire net. Per tant, és imprescindible aquests espais de diàleg, és imprescindible que hi hagin governs i organitzacions que apretin, i és necessari trobar acords. Sense l'acord no anem enlloc, i si aquests espais de trobada els desmuntem a poc, no? Això és una estratègia, per exemple, que fa el president americà, no? El president americà, el Trump, va desmuntant aquests espais. Com els intenta desmuntar? No assistint, deixant de participar-hi. Clar, que no hi participi el govern americà amb aquests espais també vol dir que deixa de finançar la seva part d'aquest espai. Això és posar en risc, no?, de manera innecessària, aquests espais que ens han dotat de manera col·lectiva per anar resolent les coses i fer-les avançar. Això són d'aquelles decisions que són absolutament temeràries i que no porten enlloc. L'únic lloc que porten és a curt termini, però les estratègies són a llarg termini, i a llarg termini necessitem de la col·laboració de totes les administracions i de tots els actors, i cadascú fent la seva part de feina, no?
De fet, quan parlàvem amb la jurista de la Universitat Rovira i Virgili, va dir una frase que jo crec que és certa, perquè vam fer referència als acords de París, que era fa 10 anys: si no haguessin existit, on estaríem ara, també?
Estaríem molt pitjor, això és una obvietat. Penseu que la Unió Europea, i per canviar d'escala i anar a casa nostra una mica, no?, què fa la Unió Europea? I això ho hem dit moltes altres vegades, en temes ambientals, tant a nivell d'estat espanyol com a nivell de Catalunya. Quin és el marc legal de referència? El marc legal de referència nostra són les directives europees, en aquest cas de medi ambient, no?, que n'hi ha moltíssimes. I aquestes directives s'ha arribat després d'amplis debats. Penseu que perquè arribi una directiva a ser aprovada, des de que comença la idea fins que s'acaba sent aprovada i fins que acaba sent implantada pels estats, moltes vegades estem parlant de períodes de 15 anys. Això desespera una mica aquesta lentitud, però també això s'acaba implantant i després s'acaba desenvolupant les accions. En el cas català, la Generalitat de Catalunya, els diferents governs de la Generalitat de Catalunya que hi ha hagut, han agafat sovint com a marc de referència les directives europees abans que l'estat espanyol mateix les transposés a l'ordenament jurídic espanyol, no? Per tant, aquest marc comú ambiental, aquest actor ambiental de referència que és la Comunitat Europea, és molt important, i ja sabem el que costa posar-se d'acord. I això em permet obrir una altra idea que és important i amb aquesta podem acabar. Què és? Quan nosaltres estem en una taula multilateral, no?, prenent decisions, no?, com la Comunitat Econòmica Europea, la Unió Europea, no és un tema de qui és més fort per imposar la seva idea, sinó és de quina manera aconseguim trobar un punt de trobada perquè tothom se'l faci seu i tothom l'acabi aplicant. Si aquella cosa que s'ha arribat a un acord després no s'implementa, tampoc serveix de res. I això és una altra de les coses que vam posar de manifest a la taula rodona sobre energia que vaig participar. És a dir, si no som capaços de... Sí, és molt positiu fer un decret llei, aprovar-lo i estar tots d'acord. És molt positiu fer una llei i estar tots d'acord i aprovar-la. I l'endemà què? Com s'aplica aquella cosa? Com aquella cosa es porta a la pràctica? Si no s'entra en aquesta segona escala, la feina de fer una bona llei o el que sigui, tampoc aporta res, eh?
Molt bé, ho hem d'anar deixant aquí. Moltes gràcies. Parlarem del canvi d'horari la propera aquí dues setmanes o no?
Bueno, és un tema que podem posar sobre la taula. No sé si cal posar-lo tan aviat.
A mi em fa molt indignada, el canvi d'horari. Surts d'aquí, no pots fer res ja. És tot fosc.
Efectivament, nosaltres en concret, com a societat mediterrània que som, ens estem allò fruïm del sol. Quan es treuen el sol, no, i ens apareix la claror del dia, sembla que tot s'enlenteix. Fins i tot, ara mateix, nosaltres estem a la mateixa hora avui, no?, fent el programa, que la faríem, doncs, el mes de maig, i per tant, però la sensació de sortir del programa no hi té res que veure, no? Aquí quasi me'n vaig a dormir, que no és el cas,
quasi,
no? I l'altra és, hosti, encara en queda molt de marge, però a nivell d'hores és exactament la mateixa.
Efectivament. Moltes gràcies, Antoni Ferran, una setmana més.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 19 de novembre del 2025. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé. La vida passa igual.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Viure només viure i no pensar, i que quan et trobin sigui per què ha de passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar, vull que les onades i les fars siguin el far. Viure només viure i no pensar, i que quan et trobin sigui per què ha de passar.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. cuando se pase y nos decimos adiós.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen